Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Anirà bé una miqueta de música per acabar aquesta campanya electoral que n'hem estat parlant durant tota aquesta última hora i mitja. Jordi Garrigós, bona nit.
Bona
com
nit.
Estàs?
Hora i mitja no, portes molts dies.
Avui.
Sí, com estàs avui, tu? Com estàs mitja. Tu, Anna, després de tants dies de
bé,
campanya?
Bé, amb ganes ja de que sigui la setmana que ve. En fi, a veure, aquesta setmana parlar de música una mica vol dir parlar de Coldplay, però tranquils.
Sí. Sí.
Perquè no és el que us penseu, eh?
Sí, exacte.
No farem un repàs a les cançons de Coldplay, que aquesta setmana ja les hem sentit una mica fins a la sacietat, sinó que farem una cosa una mica diferent, oi?
A veure, t'agradarà menys, t'agradarà més, els estimaràs una mica, els odiaràs molt, és una cosa que passa bastant, hi ha molta gent que odia Coldplay, però el que és indiscutible és que aquesta setmana hem de parlar de Coldplay, que estem tocant a Barcelona, i que han tornat a demostrar una vegada més que són el gran grup d'estadi del segle XXI. No ho dic jo, ho diuen les dades i els rècords que estan batent.
Vull dir,
4 estadis olímpics consecutius no s'havia fet mai, i aquesta penya venen de fer 10 estadis de River Plate seguits a Buenos Aires. És una cosa anòmala, absolutament. Llavors, avui podríem repassar tota la seva trajectòria, escoltar les seves cançons més conegudes, però possiblement l'audiència estigui una mica cansada.
Una mica. No ho farem, eh? No patiu.
S'ha fet. Especialment Viva la Vida, no? Que és com una cançó molt cremada.
Aquesta setmana, ara ho puc admetre, he demanat, si us plau, que a les peces que parlessin de Coldplay, prohibit posar Viva la Vida.
És que la tenim una lletra amada.
És d'aquelles cançons que ja li agafes mania de dir...
A més, la vam gastar 2009 ja, perquè és de l'any del primer any de Guardiola, i ara l'hem gastat...
Mira, un cop a l'any, encara, però...
No, hi ha cert moment de la nit que no està mal, però en general l'hem cremat. Llavors el que farem és una secció...
Sí. Què farem?
Una secció una mica més marciana. Parlarem de Coldplay, perquè al final l'actualitat mana, però ho farem sense escoltar Coldplay.
Carai, curiós.
Val, com serà això? Doncs ho anirem veient, val? Comencem el nostre recorregut l'any 1997, quan Coldplay es forma a Londres.
Que s'espanti ara els fans de Coldplay que diguin aquesta no me la sé, no és de Coldplay.
No escoltarem Coldplay. El que passa és que l'origen de Coldplay l'hem de buscar a la Universitat de Londres, és on es coneixen el Chris Martin i el Johnny Buckland, i decideixen fer un grup. Llavors posem una mica de context de què estava passant quan es forma aquest grup. Per això escoltàvem.
A veure, és Radiohead, sí. Sí.
Havia passat l'època de febre del Britpop, que va ser aquesta resposta britànica a l'explosió de la música alternativa nord-americana. Era una modernització del pop dels 60 i l'adoració a un nou tipus d'ídol com típic jove de classe obrera que fa cançons relativament senzilles i de cop es tornen a posar de moda. Parlem, evidentment, de tota aquesta generació d'Oasis, Blur, Pulp, Suede, Ocean Crossing, etc. Això el 1997 comença a esgotar-se. Els Blur i els Oasis treuen els dos el tercer disc, especialment Oasis amb el Be Here Now, que ja és un disc que no funciona tan bé, i de cop apareix l'OK Computer de Radiohead, que posa els ciments de les coses que vindrien després, que posa els ciments de cert tipus de to que farien els Coldplay a les seves cançons. Els Radiohead marquen el final d'aquella era, introdueixen l'electrònica, llavors introdueixen això, cert tipus d'aroma melancòlic, tal, que jo crec que els Coldplay veurien molt. En aquest
agafen
context...
Agafen una mica, no?, d'aquí, veuen
sí,
d'aquí, també.
O sigui, els Coldplay es formen quan surt aquest disc, i per tant, veuen aquest disc, llavors l'any 2000, 3 anys més tard, que és quan publiquen el Parachutes, que és el seu primer LP. Sí. El Britpop ja és una etiqueta que
dels millors discos per mi.
Sí, sí, sí. És una etiqueta que ja no s'utilitza, que s'ha acabat. I per motius evidents, després els hi ve la comparació amb U2. Mm. Vale? És una comparació amb raó. Val? Primer escoltem una cançó d'U2 i t'explicaré el perquè.
Val. Is it blue?
Durant tota la setmana s'ha comentat a tot arreu que Coldplay fa quasi 15 anys que fa discos, que la crítica fulmina, que no té cap rellevància artística, però a la vegada és el gran grup que pots veure en un estadi, en un esdeveniment de rock d'estadi, que és com es diu, avui dia. I això té a veure amb una concepció de show que ja van fer els U2 fa 20 anys. Fer que un espectacle en directe, un concert, sigui una gran experiència. I que vagi molt més enllà de la música, que sigui una explosió emocional on hi passen coses tota l'estona. Diria que els Coldplay han tingut més talent pensar aquest tipus de shows que per fer bones cançons els últims anys.
Sí, estic d'acord amb tu.
Llavors, aquí ve l'anècdota amb U2, que és que, coincidint amb aquests macroconcerts d'aquests dies, les sales de concert de Barcelona han fet com una campanya autoreivindicant-se i recordant que aquests shows, aquests grups van començar a sales. En aquest sentit, la sala Apolo ha recordat que el primer concert de Coldplay a Barcelona va ser allà, a l'Apolo, presentant el Parachutes. Doncs saps quin era el número 1 aquella setmana?
Ai, no.
Doncs era Beautiful Day de U2. I després vindria tota aquesta comparació amb ells. Han sigut els dos grans grups d'estadi consecutius que s'han com rellevat l'un a l'altre. I hi ha coses que comparteixen: el messianisme dels seus líders, no? del Bono i del Chris Martin, un compromís social bastant buidot, bastant socialdemòcrata, de persona amb molts privilegis i molt rica, que es preocupa una mica doncs, pel seu entorn. I que els dos
ara tenen molt el tema de la sostenibilitat,
sí, no? U2 va ser més pel tema de guerra i tal.
Sí,
aquests ara estan amb aquesta cosa com més postmoderna, la sostenibilitat, i tenir un enorme nombre de haters que els odien segurament per aquestes dues coses. Però deixem els U2, tornem als Coldplay, que, com et deia, apareixen en un moment de transició, i parlem una mica de música, no? De les cançons que els han fet famosos. La fórmula que els va anar bé són aquestes cançons mig temps, no? Que estan com sostingudes i cada cop i volta exploten i et transporten com a un altre estat emocional. Això ho van fer perfecte. Quan ells surten el 2000 i treuen el Parachutes, fan això molt bé. És una mescla entre balada i èpica, no? Que quasi fan com un cànon, aquesta cançó, que pràcticament es podrien dir que l'inventen ells. Però no van ser els únics. No van ser els únics ni van ser els primers. Van tenir companys de viatge que van ser que els 2000 van fer aquest tipus de música i els escoltarem. No escoltarem els Coldplay, però
queda clar que no.
Els seus companys de viatge. Anem als que per mi eren els millors de la seva generació, que són els Travis, amb aquest Why Does It Always Rain On Me. aquests Travis van ser com el grup que va obrir el camí perquè Coldplay arribés a les llistes d'èxit. També van ser una mica de pont entre el Britpop i el post-Britpop. Són escocesos de Glasgow. No sé si encara estan actius.
Doncs mira, no ho sé tampoc.
No ho sé, però van debutar l'any 96 i el 99 aconsegueixen el seu primer número 1, aquest White as It Always Rain on Me. Travis va ser un grup que va anar una mica menys i, en canvi, Coldplay va anar com un coet, en 3 discos i 5 anys, i en un grup grandíssim. S'ha de dir que no es porten gaire bé. El Frank Hill, el líder de Travis, ha vingut a dir que ha explicat més d'una vegada que el Chris Martin és com un arquitecte, no com un artista. És un tio que quan el va conèixer ja estava pensant en com seria el cap de cartell d'un festival, en com havia de pensar un espectacle per ser cap de cartell. Un altre grup similar van ser els Keen, també, que van sortir en aquell moment. Travis, Keen, Coldplay són més o menys similars. Parlem ara d'influències. Aquests eren els companys de viatge. Anem a escoltar el que escoltaven els Coldplay. Com van arribar
a fer
aquesta música. Exacte.
Travis va treure un últim disc el 2020.
Ah, mira, doncs,
per tant, sí que han
estupendos.
Algunes coses.
Segur que tenen algun
L'anterior
hit.
Era del 2013 i després ja van saltar el 2020.
Segur que tenen algun hit. Segur, aquesta gent se van fer bones cançons, així que igual me l'escolti tot.
Però, en fi, estàvem en les influències, no?, de Coldplay.
Ha sigut el George Harrison. Ha sigut el George Harrison. Evidentment, tot el pop britànic veu una mica dels Beatles, però això és It's an It a Pity, que és del primer disc del George Harrison, del primer disc d'un Beatle en solitari, que és del Things Must Past, i és una cançó que recorda una mica The Scientist pel tempo i tot plegat. De fet, ho recorda tant que el Chris Martin va haver de reconèixer que havia composat la cançó després d'escoltar tot el disc.
Ah, mira, això no ho sabia.
Sí. Sí, altres influències reconegudes dels Coldplay, evidentment U2, evidentment el Brian Eno, que ha sigut productor dels dos grups, el Jeff Buckley, que és com el gran heroi del Chris Martin, el tio amb el que es mirava com cantava, el Radiohead, que era el que sonava quan ells tenien 20 anys, el Rem i el Second Day Bonnie Man, que és un grup de post-punk, que és una influència molt sorprenent que tinguin, però està molt guai. Aprofitem aquesta cançó del George Harrison per parlar d'un tema espinós i que als haters els encantarà, que és el tema dels plagis.
Va, ai, jo no dic, no tema delicat,
No dono cap informació. Anem a escoltar això i ens trobarem amb algú familiar.
Val.
Arriba,
sí,
ara.
Sí, sí.
Veiem, pugem.
Ui.
No,
Ui. Què ha passat aquí?
No, doncs que el Satriani va fer aquesta cançó que es deia If I Could Fly i...
Abans,
4 anys abans, i bueno, es va enfadar moltíssim quan va escoltar Viva la Vida.
Home, se sembla una mica.
Clar, els va denunciar i els Coldplay van haver d'arribar a un acord. Ell no està registrat als crèdits, el Joe Satriani és un guitarrista superfamós, supermític. No està registrat als crèdits, però sí que li van haver de pagar una morterada. I mai s'ha sapigut, o sigui, com que no va arribar a judici... Mai s'ha sapigut que si ells van reconèixer que hi havia un plagi. Acabem les influències amb el que recomanen, perquè en realitat ells escolten molta música, això és una cosa que està molt bé, i el Chris Martin de tant en tant recomana coses a internet, això és molt guai, perquè se'ls pot seguir una mica la pista. I anem a escoltar les taloneres. No hem escoltat Coldplay, però escoltem les taloneres, que són les Hines de Madrid. amb l'última cançó.
Què?
Hem escoltat moltíssimes coses.
Que no és de Coldplay, tampoc?
No,
tampoc. Dic, a veure, potser el Jordi al final cedirà i en posarà una de Coldplay.
No, serà posar la més còpia de Coldplay. Vale, és un grup molt gran, que és molt conegut. Es diuen Snow Patrol. I són també del principi del segle XXI, encara estan actius, i és la meva última recomanació. Si voleu escoltar Coldplay i no us agraden els últims discos, tal, poseu-vos les cançons de Snow Patrol, que us recordaran molt.
Com Coldplay, però sense escoltar Coldplay, eh?
No, s'assembla molt, això, eh?
Sí, sí, sí. Ja té uns anys, aquesta cançó,
sí,
també.
Sí, sí, ens fem grans. Això també és del 2001, així també.
Doncs, en fi, avui hem parlat de Coldplay, però sense parlar de Coldplay, amb el Jordi Garrigós. Gràcies, Jordi.
Gràcies,
que vagi molt bé.